Alcaldeu, bueno, bon dia, bon dia i moltes gràcies per ser aquí.
Bon dia.
I per haver acceptat estar amb nosaltres en aquesta tertúlia dels dilluns. Ara
de
estàvem parlant...
Una tertúlia de risc.
Estàvem parlant precisament...
Començar el dilluns així, fantàstic.
No, sí, tampoc hem de ser l'alcalde.
Sí, no.
Vostè qui és?
No, jo intentava moderar, però no puc. No, estàvem parlant d'aquesta onada de consultes sobiranistes. La pròxima toca a Barcelona. Ahir va haver-hi, per exemple, a Tarragona, només va votar un 5% del cens. Jo li pregunto, l'Ajuntament ajudarà en l'organització cedint espais per als col·legis electorals o no?
No, ens hem pronunciat reiteradament a través del plenari del Consell Municipal de que no, que expressàvem tot el respecte per una consulta ciutadana i, per tant, nosaltres expressem respecte, però la no implicació institucional, perquè, entre altres coses, no podem fer-ho. Mm.
Per tant, no demanaran urnes, vostès?
No, no, la veritat és que no. Ara, també he de dir que després de l'experiència d'ahir, jo no sé amb quina força es planteja això a la ciutat de Barcelona. Entenc que els que ho promouen faran la reflexió pertinent, i per tant, en aquest sentit, home, crec que ahir no va ser un èxit pels objectius que perseguien, i per tant, en aquest sentit, jo reitero, com sempre, el respecte a la gent que vol treballar per un cert projecte. No cal que ens hi emboliquin a la resta del país i a totes les institucions, per una cosa que em sembla molt legítim, però que són objectius polítics parcials d'una part del país, a la qual els altres ho mirem amb respecte, però no cal que hi participem.
Sobre el tema, sobre aquest tema.
Sí, no, ara que el butlletí o la revista pública de l'Ajuntament de Barcelona ha esdevingut una font per cridar el boicot a caps d'estat que venen a visitar Barcelona i a les arengues, diguem-ne, de cada partit, s'utilitzarà la mateixa revista per a aquells partits que vulguin dir que sí al referèndum? És a dir, la revista que paguen els ciutadans de Barcelona esdevé un òrgan polític dels partits que formen part del consistori?
No, aquesta és una revista que des de fa molts anys té només una plana on hi ha una secció en la qual tots els grups municipals expressen les seves idees, ho fan en tant que presidents o representants dels grups polítics.
I
per tant, en aquest sentit, he de dir que certament si hi ha partits que això ho volen impulsar i expressar-ho, ho faran lliurement, perquè aquesta és una part en la qual tu no t'hi pots posar, perquè és el que expressa cada grup municipal com a grup polític.
I l'alcalde de Barcelona li sembla bé que un soci de govern cridi el boicot contra la visita del Papa de Roma?
L'alcalde de Barcelona està treballant en moltes altres institucions perquè aquesta visita sigui un èxit des de tots els
punts. No el renyaran el senyor Gomà, com ara renyen el senyor Ausàs des de l'altra banda de la plaça? Vostè renyarà el senyor Gomà perquè aquestes coses són lletges i no es fan?
Bueno,
d'entrada són mal educades.
Jo li expresso i li expressar la discrepància, perquè a mi em pertoca com a alcalde assegurar que sigui un èxit perquè té moltes dimensions. Té una dimensió religiosa que afecta a la sensibilitat de molta gent de la meva ciutat. Ja només per aquest motiu a mi em mereix un respecte. Però després és una visita d'un cap d'estat, d'un cap d'una església que ve a consagrar un temple que té la dimensió religiosa però té la dimensió cultural i que és un dels monuments més universals de la nostra ciutat. Per tant, en el moment en què s'acrediten com a mínim 2.000 periodistes, on es veu que centenars de milions de persones del món aquell dia miraran, observaran i disfrutaran de Barcelona i del Temple de la Sagrada Família. Home, a mi el que he de procurar és que tot, com sol passar sempre a Barcelona, sigui un èxit des del punt de vista...
No, ens ha de convèncer, el senyor Gomà, que és del seu govern.
No, però què vull dir? Que jo li dic, en el que estem treballant, en el que estem implicats, perquè efectivament és com tot, quan tu estàs i el món et mira, és una gran oportunitat.
De seguida el Toni Bolany, només una cosa. Ahir, per exemple, hi havia un article magnífic del Joan de Sagarra a La Vanguardia que parlava precisament d'aquest tema de la conveniència, no? De que una persona que forma part del govern de l'Ajuntament, com era el segon tinent d'alcalde, faci aquesta arenga contra la visita del Papa formant des de dins.
Vostè, no, però jo també li dic, però a la ciutat també hi ha opinions i és una ciutat diversa.
Però posin públic, que s'ho posin en el seu butlletí, que és diner públic.
No, és que no són socis de les entitats, és a dir, jo sóc agnòstic.
Clar,
però dit això, Carai, senyor, deixem que els, que els catòlics
el
opinin,
debat
opinin del papa. Vull dir, o sigui, que els ateus, que no estan, diguem, amb aquesta història, siguin els que parlin de les visites
el mateix
papals.
Partit, el mateix partit, que quan veu el papa té una urticària, però quan veu un imant té un orgasme. De manera que... Home, no. No els he vist mai cridar el boicot a cap fonamentalista.
A veure, primer cal posar les coses en el seu lloc. A veure, les revistes municipals, de tots els ajuntaments de Catalunya, de tots els colors polítics, deixen una plana o dues planes on els grups municipals expressen la seva opinió.
Perquè hi ha boicot d'un cap d'estat.
A veure, un moment, Pilar. A veure, no és el govern municipal el que expressa una opinió. És un partit polític, en la qual jo no estic gens d'acord.
Que forma part d'un govern.
Que forma part d'un govern i que paguem nosaltres.
Que potser el senyor Gomà també es mirés dintre de la gent que vota Iniciativa i a mi es sorprendria dels catòlics que el voten. O sigui, que anem a veure. Fem les coses clares. Però no és, el govern municipal el que diu o deixa de dir, sinó que és un partit polític. Ara, a partir d'aquí...
Que sàpiguen els ciutadans de Barcelona que amb els seus diners es crida el boicot
a veure, Pilar, això és demagògia pura i dura, no és veritat.
Això és real.
Jo crec que una cosa és criticar...
Com a grup municipal té tot el dret d'escriure
una... Escolta'm
l'alcalde.
No, jo crec que una cosa és criticar una figura i una altra és cridar el boicot. És diferent, eh? Per tant, jo vull assegurar que la visita, en coordinació amb moltes administracions, amb moltes institucions, sigui un èxit en el sentit de que tot vagi com ha d'anar. Això pot incloure, com ha passat a Londres i com passa amb altres ciutats del món lliure, en el qual hi ha gent que pot expressar la discrepància. Però això s'ha de fer d'una manera absolutament civilitzada, on algú expressa una discrepància i molta altra gent, doncs, escolti, donarà la benvinguda a una persona que considera important, líder religiós...
No crida la discrepància, que està dient que és un dels homes més intolerants de la història i que ens hem de boicotejar les seves arribades, que ho diu això.
No és cert el boicot, no és així, no és el tarannà del senyor Gomà.
Criticar el papa és tan democràtic com està a favor.
Abans que enterrem totalment, que ho farem d'aquí dos segons, No, el tema de les consultes, jo simplement manifestava una discrepància amb l'alcalde. Deia que els objectius de les consultes són parcials i que només són d'una part dels ciutadans. Bé, no sabem ben bé quin és l'objectiu de la consulta. Si l'objectiu de la consulta és que els catalans decideixin sobre el seu futur, jo crec que aquest és no parcial, que aquest és un objectiu bastant transversal. Si l'objectiu és la independència, és parcial, certament, però és tan parcial com el contrari. És tan parcial ser independentista com no ser independentista.
I he començat expressant el ple respecte. Ara, consultes que de manera reiterada el sí a la independència té més del 95%, home, doncs és evident que és una consulta dedicada a una part de, Catalunya... Perquè, home, jo no em crec que el 90% del poble de Catalunya desitja
no
la independència.
Els que pensen que no, perquè no hi van? Perquè no voten?
Bé, doncs perquè no se senten interpel·lats, i en aquest sentit és el que dic, ja...
El que fan amb una sabata i una espardenya tampoc no és un referèndum fet amb cap logística gran, ni
amb... Van tenir logística, també es van estrellar.
Vostè anirà a votar?
No, jo no aniré a votar. Jo no participo d'una consulta que no...
Parlàvem de la...
Que no compta amb mi.
Per què no compta?
No, perquè, bueno, perquè està adreçada, està organitzada per una tesi política que jo respecto molt, però que no és...
Compte amb vostè pel no? Home, compte amb vostè pel sí o pel no? Com que no?
Vaja, no.
Bueno, canviant del tema, parlava ara de la visita del papa a la Sagrada Família. Tema de la Sagrada Família. Ha passat la tuneladora per sota de la Sagrada Família i, de moment no ha passat res.
Home, de moment ja ha passat,
pilota el pal,
Sempre patint. És a dir, de moment, no. S'està desenvolupant una obra d'infraestructura perquè aquest país, aquesta ciutat, té enginyers, empreses, capacitat per fer les coses com es fan correctament. I, per tant, en aquest sentit, Barcelona, que està vivint un moment històric, mai s'havia fet tants túnels per metros, també pel tren d'alta velocitat, està desenvolupant una obra més, jo diria que amb normalitat. I en aquest sentit, home, jo he expressat que ara és el moment on certa gent que durant 4 anys, home, tot el rato ha anat explicant els enormes perills i amenaces que van defensar tesis que per mi són molt perilloses. Primer, perquè eren de no confiar en la capacitat del nostre país en tirar endavant un projecte i sobretot que hipotecaven un dels grans desenvolupaments que té no només Barcelona, sinó de l'àrea metropolitana de Barcelona, tota l'eix del Besòs. Depèn de que posem una inversió molt, molt potent en el que és des del barri del Clot cap amunt, cap al nord, i per tant la sort de molts barris de la ciutat de Barcelona, però de moltes ciutats, depèn d'un conjunt d'inversions que tenen, com en l'estació intermodal de la Sagrera, home, la prova del nou, de que efectivament allà apareix una nova centralitat. Clar, tot això depenia. La prosperitat anava vinculada a la línia del ferrocarril.
Però no tenia per què passar per sota la Sagrada Família. És a dir, jo estic d'acord amb tota la centralitat i amb el que estem parlant, però entenc perfectament que hi hagués ciutadans que diuen per què hem de patir amb la Sagrada Família, sí. Per què ha de passar a dos carrers de la
però
Sagrada
jo l'únic
Família?
Que he volgut
anem
fer
per una altra banda.
Però l'únic que he volgut fer notar és que l'acord del 2002, de totes les institucions, de tots els grups polítics, quan van venir les eleccions en el 2006, es va trencar per un motiu electoralista, es va deixar de donar suport a una tesi en la qual el país i la ciutat de Barcelona s'hi jugava molt. Per què? Perquè la Sagrera, com a cul de sac, mai s'hagués fet la inversió. Jo he negociat amb el govern de l'Estat aquesta inversió. I només era possible tot el desenvolupament de les desenes d'hectàrees de cobriment, de la generació de nova ciutat, si això formava part de la línia del tren d'alta velocitat. Fora d'aquesta línia, com a cul de sac, mai s'hagués desenvolupat.
Però, alcalde,
per això, escolti, jo vaig anar a unes eleccions, no amb una tesi fàcil de defensar.
Vostès van posar de pregoner de Barcelona un senyor que es diu Joan Margarit, expert en estructures, que va ser el primer que va dir que això tenia molts riscos. Ho dic perquè, clar, és que dona la impressió que quatre ximples han dit no a la Sagrada Família.
No ha caigut.
Per sort,
no,
sí, però, que no ha caigut no vol dir que no s'il·lusioni, caram. Però, escolta'm, Toni...
No, no, jo, fent el poble
a veure,
fet, i no s'estan forçant
Toni,
i estaria cap
Toni,
campanya allà.
Jo no sóc expert en res. Jo el que dic és que gent molt seriosa en aquests temes...
Però s'han equivocat. S'han equivocat.
No,
s'han equivocat. No, ha caigut. És que ja està. Algú tindria que demanar una mica de disculpes.
A veure, sí. Jo crec que estem plantejant avui les coses d'una manera una mica equivocada i que això ha portat a una, en alguns llocs, a una certa eufòria fora de lloc. És dir, el partit no era entre els que deien això caurà i els que deien això no caurà. El partit era els que deien això no caurà i els que deien vigilem que hi ha un risc. Per tant, no és dir, ei, hem guanyat. Els que deien que caurà han perdut. No. Els que deien que hi havia un risc, pot ser que tinguessin raó.
Un risc fantàstic.
Jo no hagués entès que si hi havia un risc per fer-ho sota o a prop de la Sagrada Família, no hi hagués un risc si després m'ho passaven per sota casa. O sigui, no hauria, jo com a ciutadà no hauria entès. O sigui, els riscos hi són o no hi són. I després, els riscos tampoc hi són perquè les coses siguin més altes. Les Torres Bessones tenien no una línia, en tenien no sé quantes línies de metros, estaven absolutament foradades. Avui, afortunadament, la tecnologia... O sigui, no siguem ridículs.
Alcalde.
No, el debat estava entre la gent que creu en la ciutat de Barcelona i que, per tant, des del centre i el cor de la ciutat estan disposats a entomar reptes que no són fàcils però que són estratègics, i la gent que sempre està disposada a tirar endavant qualsevol projecte fora de la ciutat de Barcelona. El que dic és, hi havia els partits, Convergència i Unió, el Partit Popular, defensaven el pas fora de la ciutat de Barcelona de la línia d'alta velocitat. Això que a Tarragona, entre Tarragona i Reus, ja s'ha vist que és una tesi equivocada, per això nosaltres vàrem defensar, en un moment no fàcil, el que un cop estàs a Sants, la línia més recta, més ràpida, per connectar Sants i Sagrera, era el túnel pel mig. Això va voler significar que jo vaig haver d'anar a l'Eixample i dir, veïns i veïnes de l'Eixample, haureu d'entomar una obra d'infraestructura al servei d'un projecte global de país i de ciutat. I això ho vaig fer en unes eleccions, donant la cara i defensant una tesi que a curt termini no era fàcil, però que era imprescindible per fer el que ara tenim, que és que l'alta velocitat dels passatgers ens passarà pel centre de la ciutat, que podem desenvolupar tot el nord de la ciutat de Barcelona, home, i això calia afrontar-ho. Si depenia d'altres, ara el tindríem fora de la ciutat de Barcelona, no passant i convertint el nord de la ciutat novament en un cul de sac sense generar ciutat. Això és el que jo vaig defensar.
Una pregunta. Li consta que hi ha un informe de la UNESCO que diu que el veritable problema d'esquerres per la Sagrada Família pot venir donat pel pes d'alguna de les imatges dels Subirachs? No, 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 és veritat, és veritat. Això no, és
dit. Jo ah, també veritat, li he de dir...
Toni, et consta, Toni?
A mi em consta. Home, sí, això però jo... va ser de les coses que va sortir quan va sortir l'informe de la UNESCO a l'estiu, al mes de juliol.
Però jo dic el que hi ha un informe.
Jo, amb tot això, si em permet, jo crec que el temple ha fet el que havia de fer, li tocava defensar els seus interessos. Jo faig una crítica política sobre aquells que, basant-se en aquests temors, van generar una tesi política contrària a la defensa de Barcelona.
Perquè vostès estan sempre en campanya, senyor alcalde, i ho trobo lògic, eh? I no. A més és veritat, no, i a més és veritat la valentia amb la qual va defensar la tesi des del primer dia. Per tant, això és inequívoc. El que jo ja no compro és aquesta idea de els que estan amb mi estimant Barcelona i els altres no sé què. La immensa majoria dels ciutadans...
Jo no he parlat d'estimar Barcelona.
Home, bueno, o que volen la centralitat o no sé què. La majoria dels ciutadans de l'Eixample estaven en contra de que passis per allà i estimen Barcelona i la centralitat igual que els altres. Ha estat un tema polèmic en el qual molta gent transversal, no d'un partit a un altre, ha dit no calia aquest risc, no calia aquest risc, posar una miqueta més a baix, potser havent fet... És a dir, jo que he anat sentint totes les
una
tesis...
Una mica més a baix, o sigui, el si cau la Sagrada Família no, és un problema, si cau els habitatges és igual.
Home, doncs fantàstic. És a dir, que és exactament el mateix de Sagrada Família, que té unes dimensions determinades que un pis de quatre...
La sort és que, gràcies a defensar tesis, ara tenim l'alta velocitat, tot en desenvolupament, tot en obra, i per tant, malgrat la crisi, Barcelona, lluny de parar-se i perdre el temps, l'ha guanyat el temps. Home. De manera que ara tenim un projecte que ens ha de permetre que la gent es pugui moure, la Barcelona més ben connectada amb Europa, i d'aquí poques setmanes viurem un tema històric, que no té res a veure amb això, que és que sortirà un tren amb contenidors del port de Barcelona i que justament connectarà ja amb Europa amb l'ample europeu. Jo crec que estem assistint en un moment, ho dic, en un moment complicat políticament, amb molts debats, on estan passant coses molt transcendentals. Jo ara després me'n vaig a inaugurar el nou hangar de l'aeroport, que vol dir l'espai on podrem mantenir els avions de tamany, diguem-ne, que ens permetin connectar Barcelona amb la resta del món. Home, és un fet, jo crec que molt estratègic i molt important.
Té raó, senyor alcalde.
Fins ara no podíem mantenir avions en aquesta ciutat capaços de connectar-nos amb altres continents.
Perdoni, senyor alcalde. 5 minuts, passen 2:15. Anem a la publicitat i seguida tornem perquè encara ens queda, perdona, Pilar, però ens queda la seguretat i ens queda el tema Ciutat Vella, que crec que són temes que hem parlat els últims dies i de quina manera.
El perquè de tot plegat.
21 minuts per les 10 amb el Toni Bolaño, la Pilar Rahola, el Màrius Carol, el Vicenç Villatoro i amb la presència avui de l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. Mira, avui anàvem parlant del que han dit el gremi de joiers, dient que després del que va passar aquest cap de setmana a Barcelona, que ja es senten molt insegurs del que està passant, d'aquests furs habituals, i a sobre amb assassinat, que encara agreuja més la situació dels joiers, el tema de la seguretat, que avui el Màrius Carol escriu en el seu article de La Vanguardia, on parla que el consulat del Japó hi ha alerta de que un de cada tres ciutadans japonesos que ve de pas a Barcelona reben algun furt, algun tipus de furt.
Baixets, venen en calés i no són violents, clar.
És a dir, en època de crisi, ho sabem, però no hi ha un greu problema de seguretat a Barcelona, alcalde?
Particularment a la ciutat de Barcelona, només com a ciutat, no, tenim com a país una de les grans preocupacions és la seguretat, i jo crec que és el combat per mantenir un nivell de seguretat, jo crec que és la gran prioritat, i en aquest sentit jo he de dir que des de la ciutat de Barcelona nosaltres estem adreçant, com que és una prioritat, jo he agafat 1.000 guàrdies urbans en aquest mandat. Per tant, hem incrementat en 1.000 persones el que és la guàrdia urbana.
I no en tenim prou.
Bueno, jo el que crec és que nosaltres hem de fer una reflexió com a país, com a Catalunya, i jo crec que haurem d'esforçar-nos en mantenir aquest increment de Mossos que s'està donant en aquests moments. Vull dir, fa 10 anys es van fer...
Falten Mossos a Barcelona.
Bueno, nosaltres hem anat incrementant i jo he lograt que hi hagi un reforçament. Sí, però jo crec que haurem de fer una reflexió més estratègica. Nosaltres necessitarem incrementar a tot el país la dotació de Mossos, més enllà del que es va acordar fa 10 anys, on moltes hipòtesis, creixement demogràfic, molta més atracció de turisme, hi ha moltes tesis que, per dir-ho de manera, el país ha crescut molt més del que teníem previst. Ara s'està fent un increment de dotació, però jo demano que se'n faci molt més. I ho dic des d'una ciutat que, en allò que li correspon, ha fet en un moment de crisi, agafar 1.000 guàrdies urbans, és l'expressió sensació de que és una prioritat. No ho dic com a retòrica, és que és cert que nosaltres hem de preservar el nostre model de convivència i, per tant, nosaltres hem d'afrontar una lluita continuada contra molts fenòmens. N'hi ha un que és el dels furts. Jo crec que aquest sí que és un tema molt de la ciutat de Barcelona, en tant que capital que atrau el turisme, i per tant hi ha aquesta forma no violenta, però que és un atemptat també contra la convivència. És cert que nosaltres això ho hem de fer no només pel turisme, sinó, jo sempre dic, nosaltres hem de preservar el nostre model de convivència al servei, sobretot, dels veïns i veïnes de la nostra ciutat. I també per preservar la nostra capacitat d'atraure. Una altra cosa és un assassinat, i per tant un robatori amb violència greu, que això he de dir que, tot i que no es dona molt en aquest país, home, és evident que nosaltres això sí que ho hem de combatre. Perquè vol dir que darrere hi ha grups organitzats. I això s'ha de fer una batalla que crec que és de major coordinació a nivell europeu i que és una batalla on li he de dir que aquí sí que ens hi juguem.
L'assassinat de dissabte era d'un grup organitzat?
No, en general. Val. Hi pot haver grups professionals que exerceixen, home, un grau de violència que he de dir que a nosaltres sempre, home, ens sobta i ens colpeix molt, perquè a diferència de molts altres indrets, el que és l'extrema violència, jo anava a dir, per sort no és un fet encara quotidià de crònica de cada dia. Però això nosaltres hi hem de lluitar-hi molt. A mi em preocupa tant el petit fur, que és molt massiu i que és com una mena de plaga, com el que la violència extrema no s'extengués. I jo crec que contra això, jo en això sí que demano, com a alcalde d'una ciutat, el que reforcem totes les polítiques, no només policials, sinó també de major eficiència del sistema judicial i de major cooperació de tots plegats per afrontar el que sí que crec que és un dels nostres grans reptes.
Aviam, Vicenç.
A veure, els joiers, en el seu comunicat després de l'assassinat, parlaven no de que fessin falta més policies, deien, fins i tot en tenim més dels que calen, venien a dir, diu, el tema que nosaltres volem és un canvi profund de la legislació. Això, evidentment, no depèn de l'alcalde, però com a alcalde s'hi apunta, és a dir, l'alcalde de Barcelona aixeca el dit i diu, escolti, tenim un problema de legislació que fa que els esforços que estem fent en tenir més guàrdia urbana i tenir més Mossos no donguin un resultat suficient perquè la legislació és inadequada.
Escolti, no només m'hi apunto, jo estic treballant per això. Jo vaig a Madrid a veure des del president del Consell del Poder Judicial fins al ministre de Justícia. Nosaltres des de Barcelona sempre hem expressat que la seguretat és un sistema integral, és a dir, que o hi som tots o si falla per alguna peça, aleshores no acabem de ser eficients. La gent reconeix que el treball policial en el carrer és intens. Jo demano que, a més, es perseveri en aquest combat. Després el que hem de fer, que efectivament acabar amb el sistema d'impunitat. Ara, jo també li he de dir que ara haurem de fer una certa reflexió, perquè la gent del sistema penitenciari em diuen que nosaltres tenim una població reclusa. Exacte. O sigui, no podem parlar d'impunitat en aquest país, perquè tenim la taxa de personal de població reclusa més alta, també de les més altes d'Europa. Per tant, jo demano que hi hagi segurament una reflexió molt europea per atacar el que és el moviment de grups que es mouen per Europa, anant a buscar determinats mercats on la prosperitat relativa de la nostra ciutat pot ser un focus d'atracció, però on evidentment nosaltres hem de fer un combat que jo a mi em sembla que és prioritari, perquè a Barcelona ens agrada passejar amb tranquil·litat pels carrers. Encara ho valorem molt. Hi ha moltes ciutats del món que hi han renunciat en això, però a Barcelona ni podem ni volem renunciar a un dret bàsic, que és poder passejar amb tranquil·litat.
Aviam, Màrius.
I per tant, jo crec que això, els he de dir que per mi és la prioritat.
Aviam, Màrius.
Sí, però jo penso que entenc, que no val allò de dir tots a la presó. No val tots a la presó, entre altres coses, però les presons estan atiborrades. Ja són, no s'hi cap. És a dir, el cap de setmana s'estan donant més permisos als que són menys violents per intentar, diguem, donar una mica d'aire.
Veus, més de 10.000 persones.
Per exemple... jo, en fi, m'acabo d'assabentar que tu, si tu entres doncs, amb pistoles en una joieria, et poden caure de 2 o 5 anys. Vol dir, 2 anys, si no són 2 anys i un dia, vol dir que no vas ni a la presó. I això dius, home, potser hem fet un sistema tan garantista que ens hem passat. Jo vull viure en un sistema garantista, eh? Però hi ha algunes coses que cal revisar-les. Aquelles persones que les han agafat 700 vegades, robant carteres, home, no és allò de dir, home, és que ha robat un dia una cartera, és que la reincidència,
alcalde, és a dir, aquest és un punt clau.
En els furs, nosaltres hem lograt la modificació del Codi Penal, que vol dir algú que acumuli en un any 3 faltes, vol dir que no és que un dia va tenir una mala pensada, vol dir que hi ha gent que es dedica de manera estructural, de manera ben organitzada, a cometre petites faltes. Per tant, nosaltres el que hem de fer és, això s'acumula i esdevé un delicte, i per tant algú després ha d'entrar.
Vostè, per exemple, alcalde, aplaudeix el que va passar amb aquests nanos després del partit del Barça contra el Chelsea que va haver-hi, que vam parlar tots d'una sanció exemplar? És a dir, sancions com aquestes són bones?
Jo el que dic és que s'apliqui la llei, que s'acabi amb el missatge de la impunitat i per tant que generi el missatge de la responsabilitat. Algú que malmet béns públics, que atenta i coacciona altres ciutadans, han de notar que la societat, a través de l'ordenament jurídic, democràtic, fa pagar la responsabilitat.
Per exemple, li pregunto, del dia famós de la vaga general, que en aquests moments només hi hagi 3 persones a la presó del 40 detinguts, per l'alcalde de Barcelona és una mala notícia?
Doncs que n'hi hagi 3, jo crec que fa uns anys no hi havia res. I per tant, jo crec que s'han donat algunes passes. A mi em sembla que nosaltres hem de generar el missatge de que s'ha acabat la impunitat, sobretot perquè té un efecte preventiu, fa que moltíssima gent ja s'ho pensi i per tant ja no cometin delictes. Sí, jo crec que nosaltres, jo vull fugir de la retòrica buida, de la seguretat, crec que hem de treballar punt a punt per fer que tot el sistema, el de prevenció, el d'acció policial, el del sistema judicial, sigui efectiu. I això crec que és un dels reptes que nosaltres hem de fer, defugint a vegades de retòriques que no et porten a cap eficàcia i, en canvi, sent eficaços. Home, a mi em sembla que gent que malmet els béns públics ho paguin, i ho paguin de manera penal, crec que és un bon missatge.
Parlant d'aquell dia, recordo que la regidora de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, l'Assumpta Escarp, va estar fa uns dies en aquest programa i deia: l'Ajuntament vol emprendre accions legals per tancar els webs que facin apologia de la violència. Primer, continua endavant aquesta idea?
Sí. A mi em sembla que cap medi, cap suport comunicacional ha de ser una escola on tu puguis aprendre com malmetre béns públics, com coaccionar la gent. Home, en aquest sentit, sí. Jo crec que no hi ha cap camí que sigui bo per explicar aquestes coses.
Ja ho han denunciat davant del jutge o no?
Sí, nosaltres això ho estem denunciant, perquè nosaltres ens estem personant com a institució que ha de garantir i defensar el patrimoni col·lectiu. Perquè nosaltres hem de pagar amb recursos de tothom, hem de tornar a posar el semàfor, el banc, els béns públics que són de tots. Per tant, home, és cert, nosaltres, aquesta és una ciutat que s'estima tant la llibertat, que justament volem fer un combat contra aquells que vulguin exercir la violència. La violència mai és l'instrument. I crec que aquest és un missatge que nosaltres, de manera clar, hem d'expressar. Perquè justament som una ciutat de progrés, som una ciutat de la llibertat. No vull que es confonguin els missatges.
Sí, però jo he sentit alguns responsables de webs i tals que s'han estirat els cabells i no ho acabo d'entendre, perquè la llibertat d'expressió no és un valor que estigui per sobre de la seguretat. Sense seguretat no hi ha llibertat. I llavors, jo el que demano, la seguretat no vol dir, diguem, que cada un de nosaltres porti un policia a darrere. No estic dient això. La seguretat vol dir que tu et sents responsable d'allò que fas. Sí. I en aquest sentit, o sigui, la llibertat d'expressió no és un paraigües que això obligató, ni molt menys. Primer és
cert,
la seguretat.
Miri, en aquesta Europa on hi ha vents de populisme, l'única manera de combatre el populisme és expressar, jo crec, que els valors profuns de la ciutat de Barcelona. A nosaltres ens estimem això, la llibertat, preservar, disfrutar de l'espai públic, compartir-lo, eh? I per tant, i a més a més compartir la diversitat. Ara, per defensar això, clar, hem de marcar unes línies molt clares.
I s'ha permès excessivament, per exemple, que aquests grups hagin pogut campar en tranquil·litat per Barcelona?
No, jo...
Recordo que el president Pujol ho va dir en aquest programa parlant de Joan Clos.
Sí, però el president Pujol i altres parlen molt de la dècada dels 90, on tots ells van generar durant els anys 90 algun moment on semblava que certs fenòmens se'ls veia amb més simpatia. Però això, des de fa una dècada, això no és veritat. I per tant, primer, jo no vull simplificar, no vull posar tots els col·lectius. Jo, per mi, hi ha una ratlla, que és la gent que utilitza la violència, de la immensa majoria de gent, que pensin el que pensin i defensin els projectes que defensen, no utilitzen la violència. Això és la immensa majoria. O sigui, l'altre dia, la Barcelona real era la Barcelona que es manifestava exercint o no el dret de vaga, diguem-ne. Aquesta és la Barcelona real, que uns dies abans va ser la Barcelona de la Mercè. Els altres 500 professionals de la violència, que era un calaix de sastre, des de gent que segurament eren militants de no sé quina tesi, fins a estrictes delinqüents, allò no és Barcelona. I per tant, jo com a alcalde protesto quan algú emet que això és Barcelona. No és cert. I per això hem de combatre allò, perquè és l'antítesi de Barcelona.
Falten 8 minuts per les 10. Deixem parlar d'una altra cosa. El dia 7 d'octubre, la Vanguardia destapava una trama de corrupció a Ciutat Vella, la presumpta corrupció més digna, almenys pel que llegíem, del Chicago dels anys 20, que no pas de la Barcelona del segle XXI. Està d'acord o no?
No, amb aquesta simplificació en absolut.
Què ha passat exactament, segons l'alcalde de Barcelona?
Aviam. Home, no, escolti, pues que fa ja més de 2 anys hi havien 2 funcionaris i un enginyer que són gent corrupta, que l'Ajuntament, d'acord amb la jutgessa, d'acord amb la policia, nosaltres ens vam personar, vam aportar totes les proves. Per tant, hi han 3 persones que són l'excepció d'un sistema, que justament aquest sistema l'ha sabut detectar i l'ha sabut portar on han d'estar, que és davant de la justícia. Per tant, això no té res a veure amb una generalització i, per tant, home, en aquest sentit li he de dir, no, per tenir Barcelona és Barcelona, I en aquest sentit li he de dir que jo, en primer lloc, nosaltres som els principals interessats en que 3 persones, 2 funcionaris i 1 tercer, no malmetin el treball amb què la resta treballa.
En les gravacions que hi ha, hi apareixen des d'un enginyer i excaps dels serveis tècnics com és el senyor Lidoro Lozano, apareix el Roger Pallarols, que és actual regidor de Comerç, aquí l'exregidor Itziar González vincula la declaració al jutge amb les llicències de locals nocturns, Joan Albert Armau, que és gerent de l'àrea de seguretat, aquí els Mossos van gravar converses amb Lozano, i també a Joaquín Quílez, que és enginyer i presumpte autor d'aquesta carta a la responsable de llicències de Ciutat Vella.
Hace un tiempo recibiste amenazas por teléfono. Te alertaron que te ausentes del distrito o pidas traslado, entre otras cosas. Eres una verdadera hija de puta, dicho por tus propios compañeros, y además te odian. Tú te lo has buscado. Estás vigilada al milímetro y con las
fotografías... Continuava la carta. Això és normal? Això ha de ser normal?
Miri, això, lluny de ser normal, són aquestes 3 persones que són els que estan responent davant.
Per tant, posa la mà per Roger Pallarols, pel regidor de Comerç i per Joan Albert Dalmau?
Home, estic absolutament en contra de que persones que no són ni citades ni imputades, sinó que senzillament apareixen en algun paràgraf de converses de tercers, se'ls barregi amb gent que són estrictament persones corruptes, persones que ja han respost en alguns casos amb mesos de presó. Per tant, escolti, el combat contra la corrupció, entre altres coses, ha de tenir el rigor de desgranar. Novament, poso allò de la ratlla. Hi ha una gent que nosaltres som els primers que varen presentar a la justícia, i que, a més, la jutgessa sap perfectament quina és la nostra actitud d'institució i la meva actitud. Perquè jo sóc el principal interessat en que hi hagi 2 persones que no malmetin el treball honest que fa la resta de l'organització. I, per tant, a més, aquesta era gent que coaccionava i que amenaçaven. Bueno, doncs tot això són delictes. I que ells han de respondre d'aquests delictes.
Jo li vull preguntar, perquè és una pregunta que es va repetint dels últims mesos i m'agradaria que en perfil l'alcalde la respongués. Per què va plegar Itziar González?
Itziar González, jo crec, ella ho haurà d'explicar en el seu moment, és la suma de molts factors, on és evident que aquests factors, a ningú li agrada, no és gens agradable que t'amenacin, que t'entrin a casa teva.
Jo crec que és la suma... Ho sabia vostè, alcalde, això?
Home, clar que ho sabia. Val. És que, aviam, jo no vull parlar en nom d'Itziar González. Itziar González representa una visió de la política que jo comparteixo. I, per tant, ella va tenir, i ella sap que va tenir el meu suport, jo vaig viure amb ella la duresa del que és la representació democràtica, i, per tant, jo en aquest sentit no parlaré en nom d'ella, com ara alguns a vegades pretenen parlar en nom d'ella. Ella sap que va tenir el suport meu personal, i és evident que jo vaig viure amb ella la duresa que té defensar l'interès general.
Parlava d'aquesta suma de factors. Quina suma de factors va fer Pla Geyer?
Bueno, home, jo crec que li he de dir que la duresa de tirar endavant un projecte a Ciutat Vella és molt gran, per molts factors, molts que són públics i notoris, però quan a la duresa de la gestió política a més se li sumen aquests factors d'estricta coacció, doncs jo també entenc humanament que algú digui, arribi un moment que digui, home, jo prou, fins després, aquí he arribat, jo no puc deixar-me, entre altres coses, la salut.
Després de plegar, ha parlat amb ella?
Jo he parlat dos vegades amb ella, però li he de dir que ara fa temps que no parlo amb ella i jo vull respectar un procés que, en el que jo crec que ella, senzillament, l'únic que li desitjo és que es recuperi. Perquè, jo ho vaig dir el dia que ho deixava, nosaltres necessitem Itziar González, eh? És una determinada visió de la política que nosaltres la necessitem.
Que es recuperi vol dir que no està bé?
Home, vull dir que des del punt de vista personal s'ha de... Home,
moral, diria,
moral. Jo crec que s'ha de recuperar.
Val. Sí. Quina relació té amb el nou president del Barça, Sandro Rosell?
Jo tinc, des del punt de vista institucional, sempre tenim i mantenim una bona relació. Jo, a més, la tinc bona des del punt de vista personal.
Personal. Quan la Junta del Barça acaba de demanar a la Generalitat que freni temporalment el projecte de requalificació dels terrenys del Mini, és la fi del projecte com el coneixíem o què li sembla a vostè, alcalde?
Doncs miri, jo el que crec és que Barcelona té uns objectius respecte a les parcel·les del Barça, de la qual li demanarem i li demanem coses. Però el Barça no es transformarà sense l'acord amb la ciutat, però també és veritat que la ciutat mai lograria la transformació del Barça sense la voluntat de la institució que, entre altres coses, és la propietària. Per tant, això ens porta a que si ells expressen legítimament de que el planejament que havíem acordat no entra dintre de la seva voluntat, doncs aleshores nosaltres hem de tornar a començar i a treballar. Jo què els he expressat? Que alguns principis que durant 10 anys hem defensat, per mi són principis que els seguirem defensant. Crec que les parcel·les del Barça no poden ser parcel·les separades de la resta de la ciutat per un mur, i també crec que nosaltres tenim unes determinades necessitats d'equipaments que en diàleg amb el Barça per mi és un objectiu. A partir d'això, jo respecto el que ells expressen, de que no volen perdre patrimoni, de que no volen perdre l'assentament que tenen, i que, per tant, volen tornar a intentar transformar-ho, perquè és necessitat de transformar...
Per tant, és com començar des de zero una altra vegada o no?
Home, nosaltres hem de tornar a començar. I, per tant, li he de dir que la Generalitat ha fet el pas que ha fet, d'acord amb l'alcalde de Barcelona. Perquè nosaltres ara teníem dos escenaris.
Per tant, tornem a començar una altra vegada, eh?
Home, és que
això podríem... Això es torna a eternitzar.
És que podríem... Sí, sí, però jo també li he de dir que jo crec que hi ha la voluntat de treballar bastant ràpidament. Però... perquè hi ha tesis que ja són molt conegudes. Per tant, jo crec que podrem treballar correctament. Ara, és cert que ara podríem estar 10 anys litigant i no transformant res, o treballant per un acord que ens porti a la transformació.
I per tant, es començarà a negociar immediatament una altra vegada? O renegociar?
Comencem primer a treballar, perquè jo vull conèixer quines són les seves tesis. També estem d'acord amb una cosa. Barcelona necessita un nou Palau Blaugrana del segle XXI, necessita un nou Palau de Gel, necessita que les infraestructures del Barça per les properes dècades també són molt importants per la ciutat. En aquest sentit també coincidim que això s'ha de fer.
I com valora el que va passar dissabte a l'Assemblea? Vostè que és un aficionat conegut del Barça.
Doncs, home, jo el que crec és que és la decisió sobirana dels socis d'una entitat, i en aquest sentit jo sí que em permetrà que jo no entri en el debat, mai he entrat dintre del debat intern del Barça. Home, només puc expressar doncs, el respecte pel que decideixen.
Val.
Però jo no hi vull entrar.
Val. Permetin que acabin quatre preguntes molt ràpides, perquè ja són les 10 del matí. La primera, vull tornar a obrir el Molino. Sí. No sé, el Molino va ser el que va significar els anys... Veiem, Màrius...
Jo havia anat.
No, home, i tant.
No, sí, m'estàs mirant però, inquisitorialment,
home,
dient...
No, home,
tu
no.
També anaves a mirar
tu has
a
Cuixa, fet llibres,
no, a
veure... Tu has fet llibres, sí, que tenen vinculació amb el món, precisament, del...
A mi, del Molino, el que m'agradava és que aquí venia, per exemple, el Fellini, i deia que llocs així ja no existeixen al món i que es tenien que preservar. I en un moment donat, doncs, per problemes econòmics, però després s'ho van quedar uns tios estranyíssims, uns russos i tal, que s'ho van dur peça a peça, ens vam quedar que només hi havia, diguem, les aspes del pobre Molino. I ara hi ha la voluntat de recuperar-ho. Jo el que crec és que ara no pots fer el que feies abans. O sigui, no es tracta només d'ensenyar una mica de cuixa. Tu has de fer una mena de cabaret del segle XXI, perquè si no és que no... És que el món ha canviat
molt. I l'Elvira Vázquez i tota la gent de movem, fem moure el molino, que vol dir fem moure el paral·lel, que vol dir fem moure un dels eixos cívics, culturals, que més emblemàtics de la nostra ciutat, avui comença a caminar amb força. Jo, en aquest sentit, permeteu-me, vull dir, ara vaig a obrir el nou hangar de l'aeroport, que mai ha tingut. I aquest vespre reinaugurarem el nou molino. Mm. Home, això és expressió d'una ciutat. Hòstia, que davant d'un moment de crisi, hòstia, té la força, la vocació. Estic parlant d'un projecte que tira endavant, no la institució pública, en el cas del molino. Mm. Jo crec que és molt important, molt rellevant. Jo no hi he estat mai, però he vist tanta gent aquests 4 anys plorant, parlant del molino, que entenc que avui fem una passa endavant molt gran en la recuperació del nostre patrimoni sentimental i sobretot que el projectem amb un projecte cultural que és de nassos.
A veure, més coses. L'Ajuntament de Lleida, la Paria, ha tirat endavant la prohibició del burca i del niqab en espais públics. Vostè està a favor també a Barcelona?
Jo he fet un decret on expressava una cosa molt senzilla, i és que en els equipaments municipals, per tant, en l'espai que jo puc regular, nosaltres també no deixem entrar ningú que es pugui identificar. Vol dir, i això ho expressava, per tant, és evident que no pot entrar algú amb burca, però tampoc pot entrar ningú amb un casc de moto, en una biblioteca, en un centre cívic, en un casal de gent gran. Jo això ho vaig regular a través d'un decret d'alcaldia.
Està d'acord que s'hagi de prohibir fumar a tots els espais públics tancats a partir del gener? Si ho diu una llei, evident, però en general...
Doncs entenc que tota la gent del món de la salut m'expressen i em diuen que això ens redueix molt la mortalitat que generem. Jo en això mai he estat un fonamentalista, o sigui, jo sóc dels que mai he fumat en la meva vida i sempre mai m'ha molestat, aquesta és la veritat. En aquest sentit, bueno, la gent de salut et diuen una cosa, entenc que es necessiten alguns espais on algú pugui fumar. No?
Hi haurà més llum per Nadal aquest any?
Hi haurà més llum a més llocs i hi ha un projecte que crec que ha de ser molt engrescador, perquè jo el que... No, en el sentit de que amb el comerç de la ciutat, home, ens hi hem posat des de fa 2 anys, a treballar perquè Barcelona sigui un element molt atractiu.
Sap que fa 2 anys hi havia molta polèmica, que hi havia poca llum, que els arbres amb la bicicleta... Sí. I tot plegat.
En canvi, l'any passat va anar molt.
Va anar millor. Però hi haurà més que l'any passat encara de llum?
N'hi haurà més, i per tant hi haurà...
Centralitzat al centre de la ciutat?
Bueno, el que fem és combinar, com sempre, que els eixos que hi ha en tots els barris tinguin elements de llum i d'atractivitat, combinat amb algunes grans artèries de la ciutat que pertanyen a tota la ciutat i que fa... Jo el que vull és que la gent vingui a Barcelona, entre altres coses, a disfrutar també de la nostra llum, que vol dir disfrutar de la nostra ciutat.
Val, acabo. Està a favor de la velocitat variable també a l'alça les entrades de Barcelona, alcalde?
Sí, jo ja em vaig expressar. Nosaltres que vam iniciar la regulació de les rondes amb 80, que ens ha anat molt bé, jo sempre ho defenso, crec que en les vies interurbanes, en les autopistes, hem de poder combinar la variabilitat. En certs moments té sentit, quan hi ha congestió, de que et vagin rebaixant a 60 i inclús menys, quan hi ha una... et va millor per la gestió de la mobilitat. Crec que en certes hores i en certs moments, en certes vies, també té sentit anar a l'alça. Llavors, jo crec que aquest és un tema que se n'ha volgut fer un debat molt, molt intens. Jo crec que sí, que podem, en la variabilitat, jo crec que és eficient.
En aquest mateix, en un article que va escriure al País, deia que proposava un projecte de 10 anys per Barcelona. Li pregunto, curt i ras, vostè liderarà aquest projecte? Vol liderar-lo?
Home, jo vull liderar-lo absolutament, perquè és el projecte...
I el partit
projecte...
que diu...
Home, el projecte està també... Home, jo participo amb el partit d'aquesta il·lusió per la ciutat de Barcelona.
I el partit participa vostè?
Home, jo de manera clara, i en tot cas...
Per tant, vostè serà...
Jo li expresso el meu desig d'encapçalar un moviment...
Per tant, vostè serà el candidat del PSC a les pròximes eleccions a la ciutat de Barcelona.
Jo em presentaré com a candidat del PSC a les pròximes eleccions per liderar la Barcelona del 2010 i del 2020.
Això està ok, i han a parlar vostès amb els dirigents del partit, i estan d'acord.
Escolti, jo això ho expreso com a alcalde de la ciutat de Barcelona, i per tant, en aquest sentit, jo l'altre dia vaig dir, jo sóc l'alcalde i jo seguiré sent l'alcalde de la ciutat de Barcelona. I és Barcelona qui decideix
el futur de la ciutat de Barcelona.
Molt bé, acabem aquí. Alcalde, li agraeixo que amb aquesta sentència ens hagi acompanyat en aquest estudi durant pràcticament 3/4 d'hora i poder parlar de tots els temes que... I una pregunta, escolti, li he de fer. Com a ciutadà, li faria moltes, moltes com a ciutadà, però n'hi ha algunes que un dia hem de parlar de les petites coses de la ciutadania, que això m'agradaria fer-ho amb tots els alcaldes.
Ja sap que a mi també m'agrada parlar de les coses
d'aquestes petites coses. Per exemple, per què és tan fastigosament cara la grua?
Bueno, escolti,
fastigosament ja condiciona la resposta.
Escolti, no, li parlo com a
ciutadà. En tot cas, li he de dir que nosaltres no l'estem augmentant. La grua és un servei públic i li he de dir que la grua, el que vostè paga és el cost del servei. Nosaltres ni guanyem ni perdem.
Nosaltres, els ciutadans sí que perdem i molt, molt, perquè a vegades penses, home, cal tan clatallot per un error, alguns errors greus. És a dir, jo que es digui, escolti, parem la reincidència, com deia vostè, amb els petits furs encara, però hi ha vegades que dius, és que una persona que roba...
Però una ciutat sense grues, no, li he ben assegurat
no, evident,
que seria un caos.
Ah, sí, però aquests preus potser tampoc ens ho miréssim, eh?
Miri, però són el cost del servei, perquè és una taxa.
Alcalde, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies.
Són les 10:06.